Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
La notícia aquesta hora, ho dèiem ara mateix, és la pluja. Aquesta matinada ha descarregat especialment fort al Priorat, on es demana extremar les precaucions, però també al Baix Camp o a la Ribera d'Ebre. De fet, avui la pluja podria arribar a qualsevol punt del país. Fins aquest migdia, Catalunya està en alerta groga. I això ha tingut una conseqüència de retruc, que és que ha complicat, o està complicant molt aquesta hora, els accessos a Barcelona, perquè la zona de Barcelona també ha plogut aquesta matinada, ha plogut durant bona part de la nit, i ara mateix tenim tots els accessos a Barcelona especialment carregats pel que fa a la circulació i pel que fa al trànsit. L'avís també és intens al País Valencià. Allà hi havia avís vermell, s'ha desactivat, però es manté l'avís taronja. Com a mesura preventiva s'han suspès classes en 14 municipis. Això afecta aproximadament uns 80.000 alumnes, gairebé 80.000 alumnes, i la Universitat de València ha cancel·lat l'activitat presencial. Aquí també les autoritats demanen evitar desplaçaments innecessaris i, sobretot, esquivar tant com es pugui les zones potencialment inundables, perquè hi ha risc d'inundacions i crescudes sobtades als barrancs. També una de les novetats afecta Múrcia, que també ha activat la primera fase del seu pla d'inundacions davant dels avisos de precipitacions. Insistim a demanar prudència, insistim a demanar precaució i, per descomptat, a Catalunya Ràdio estarem pendents de les conseqüències que pugui tenir aquestes pluges que avui marquen aquest inici de la jornada. El que també marca la jornada, en aquest cas en la crònica política, és una compareixença que farà Pedro Sánchez aquest migdia des de la Moncloa. Serà una compareixença per fer balanç de l'any, per fer balanç del 2025. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Normalment ja és un tema que té el seu interès, però aquest balanç, evidentment, Tania, arriba segurament en el moment més delicat des que Pedro Sánchez és president espanyol.
Sí, el Sánchez l'acompanya la fama de resistent, de persona que ho aguanta tot i se'n sap en sortir. Avui té un aparador per intentar mostrar-ho de nou, però en un context gens afavoridor. En les darreres hores, a un míting a Càceres, l'hem sentit dir que vol seguir per fer polítiques progressistes, tot i reconèixer la duresa del moment.
Por eso es un honor gobernar, aunque sea en este tiempo tan difícil, tan convulso.
Però avui s'haurà de sotmetre a les preguntes dels periodistes i amb molts elements en contra. Sumar vol una remodelació del govern, el PNB ja li diu que comenci a pensar la data de les eleccions, els casos d'assetjament creixen i el flanc de la corrupció no afluixa. I el PP es frega les mans amb 4 eleccions en 6 mesos, on el PSOE hi arriba amb els candidats cremats. Avui només Bolaños i Puente l'acompanyen a la roda de premsa, on exposarà l'informe complint de la gestió del govern.
Gràcies, Tania Tàpia. Tornarem a Madrid d'aquí uns minuts. Aquests problemes que deia la Tània, que té Pedro Sánchez, els podríem dividir en dos grans blocs. D'una banda, els casos de suposada corrupció de persones pròximes a ell, i de l'altra, les denúncies d'assetjament sexual dins del PSOE. En el primer bloc, el de la corrupció, o presumpta corrupció, hi ha dos grans casos. El cas Coldo, o el cas Ábalos, o el cas Santos Tardán, com ni vulgueu dir, on s'investiga si des de Militar i de Transports es van adjudicar contractes públics a canvi de comissions. Això d'una banda. De l'altra, tenim el cas que envolta la SEPI, que és la Societat Estatal de Participacions Industrials, que gestiona les de participació de l'Estat en companyies com, per exemple, Correus. Aquí s'està investigant si es van beneficiar empresaris a canvi de comissions. En concret, la Guàrdia Civil està investigant 5 contractes relacionats amb empreses públiques. Tot això pel que fa a la presumpta corrupció. Però després tenim els suposats casos d'assetjament sexual que s'han fet públics dins del PSOE en els últims dies. Són 6 casos en total, que repassem ara mateix amb l'Ot Serra i la Berta Torrades.
Paco Salazar, home del nucli dur de Sánchez a la Moncloa.
És l'origen de la crisi. El Diario.es revela que després de 5 mesos el PSOE no ha investigat internament aquest cas. Es va saber el juliol i va provocar que Paco Salazar renunciés als seus càrrecs a la Moncloa i a la direcció del partit. Un col·laborador seu, Antonio Hernández, va ser destituït la setmana passada per haver-lo encobert. Javier Izquierdo, càrrec destacat de l'executiva del PSOE.
La crisi entra en una nova dimensió quan Javier Izquierdo dimiteix dijous passat a la nit. Diu que per motius personals i professionals. El partit ha obert un expedient per aclarir si hi ha denúncies d'assetjament sexual en contra seu. José Tomé, president de la Diputació de Lugo.
Una de les federacions més tenses és la de Galícia. El líder del PSOE gallec va admetre que li havien arribat fa 2 mesos informacions sobre l'assetjament sexual de Tomé i no va actuar. Per aquest motiu, la secretària d'Igualtat de la Comunitat, Sílvia Fraga, ha dimitit. L'alcalde d'Abel Alcázar a Córdoba i el líder del PSOE a Torremolinos, a Màlaga.
El primer, Luis Fernández Rodríguez, ha renunciat al càrrec després que sortissin a la llum missatges de contingut sexual i masclistes a una empleada municipal. Antonio Navarro, de Torremolinos, també ha estat suspès de militància. Toni Fernández, alcalde d'Almussafes des del 2015.
És l'últim cas que s'ha conegut. El Partit Socialista del País Valencià li havia arribat una denúncia d'assetjament sexual i laboral i va dimitir dissabte com a membre de l'executiva, però manté l'acte de regidor i el partit li exigeix que abandoni l'alcaldia.
Gràcies, Ol, gràcies, Berta. Per tant, així tenim el panorama i, per si tot això fos poc, surt la conferència episcopal.
Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos.
És el president dels bisbes, Luis Argüello, a La Vanguardia. El ministre Bolaños ja li ha enviat una carta, retraient-li aquestes paraules i demanant-li respecte. Però és que no només això, se n'ha desmarcat l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, en declaracions a aquesta casa.
Hem de ser molt curosos perquè l'Església no es pot identificar en cap opció política concreta. No està lligada a cap sistema polític. Van més enllà del que pot afirmar un arcabisbe.
Doncs amb aquest panorama afrontem, com deia abans la Tània, 4 eleccions en 6 mesos. El calendari és Extremadura 21 de desembre. Per cert, avui enquestes al País i l'ABC que pronostiquen que el Partit Popular necessitarà Vox per governar. Després vindria l'Aragó, 8 de febrer. Avui, justament, el president aragonès confirma l'avançament electoral pel 8 de febrer. Després vindria Castella i Lleó al març i després vindria Andalusia abans de l'estiu. De tot aquest panorama, avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llonch, David Medín, Montserrat Nebreda i Pere Rossinyol. I també parlarem amb Milena Herrera. Ella és diputada socialista, però sobretot és secretària d'Igualtat dels Socialistes de les Balears. De moment, un primer comentari del Nacho Corredor.
El PSOE hauria entrat en fallida multiorgànica i no només per errors seus, sinó per decisions entre els seus, que han decidit que ja toca començar a obrir posicions. La igualtat és una de les banderes amb les que la socialdemocràcia del segle XXI ha construït la seva identitat i el que està passant els hi fa mal. I el que està passant no surt ara per casualitat. Hi ha qui ja pren posicions pel dia de demà. No sabem com acabaran les properes setmanes, però és la primera vegada des de que Sánchez és president que qui el vol fer trontollar està dins del seu aparell i està dins del seu partit.
Gràcies, Nacho Corredor. I el que dèiem només començar, avui la pluja és el que marca aquest inici de jornada. Eloi Cordomí, bon dia. On tenim la pluja més potent ara mateix?
Doncs mira, ara mateix la pluja més intensa se situa al Pla, Lleida, comarques de l'Oest i sobretot també les comarques interiors de Tarragona, en especial el Priorat. Aquí hem d'extremar la precaució perquè ja porten acumulats a falset 113 litres per metre quadrat en una zona que és molt muntanyosa, per tant poden baixar barrancs, torrents, compta també en zones pròximes de la Conca de Barberà, de l'interior del Baix Camp, etc. I avui la pluja pot acabar caient en qualsevol punt del país, fins i tot preveiem que reactivi també a les comarques del nord-est, a la cara sud del Pirineu, Prepirineu, amb nevades també 800 metres. Demà no fa net, perquè encara tindríem al sud i a la costa algunes pluges i la resta de la setmana, sobretot les precipitacions més abundants, tendiran a quedar al voltant del País Valencià, de les Illes. Aquí pot continuar plovent. Potser a final de la setmana es reactiva una altra vegada la precipitació també aquí a Catalunya.
Gràcies, Eloi Cordomí. Pendents, per tant, d'aquesta pluja. Demanem un dia més prudència i, sobretot, paciència també, perquè ja sabeu que quan plou d'aquesta manera, doncs els accessos a Barcelona es posen com es posen i ara ho actualitzarem, Però l'últim que sabem és que avui van especialment carregats. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i escolteu també l'altre tema que marca l'inici d'aquesta jornada, que continua sent, malauradament, l'atac antisemita que han tingut a Austràlia. Estem parlant de 16 persones mortes, incloent un dels atacants. 16, però que a més hi ha una quarantena de persones més que estan ferides. Arran d'aquest atac, el govern australià estudia avui mateix endurir l'accés a les armes. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Sí, l'executiu analitzarà mesures com limitar el nombre d'armes que es poden vendre a una sola persona o revisar si les llicències d'armes han de continuar sent a perpetuïtat. Això després de l'atac a una festa jueva en una platja de Sydney.
Posarem a l'agenda del Consell Nacional l'enduriment de la legislació sobre armes, incloent-hi límits al nombre d'armes que poden ser utilitzades o llicenciades per una mateixa persona.
Era el primer ministre australià, Anthony Albanese. Els autors de l'atemptat són un pare, que ha estat abatut, i el seu fill, que està detingut en estat crític. Un d'ells tenia més de 6 armes de foc legalitzades. La policia ha qualificat el tiroteig d'atac terrorista. Tant els principals líders occidentals com l'Autoritat Nacional Palestina i les comunitats islàmiques d'Austràlia han condemnat aquest atemptat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en canvi, ha acusat el govern d'Austràlia de fomentar l'odi cap als jueus.
Un altre dels titulars d'aquest atac és l'home que va aconseguir reduir un dels un dels atacants. De moment, la seva identitat no està confirmada. S'ha dit moltes coses les últimes hores de quina seria la identitat d'aquest home, però els principals mitjans australians diuen que encara no han pogut confirmar la seva identitat. I, malauradament, també, aquest cas, aquest atac antisemita a Austràlia, no és l'últim atac violent de les últimes hores. No és l'únic atac violent de les últimes hores. Als Estats Units, la policia ha detingut un home de 24 anys que podria estar relacionat amb un tiroteig en una universitat que es diu Universitat de Brown i que es troba a l'estat de Rhode Island.
Sí, l'atac va passar dissabte a la nit i van morir dues persones i 9 més van resultar ferides. Segons diversos mitjans nord-americans, el detingut va ser soldat durant 3 anys. Aquest any hi ha hagut més de 70 tirotejos en centres educatius als Estats Units. Dos dels estudiants que han sobreviscut al tiroteig de la Universitat de Brown ja n'havien viscut un altre abans, en un altre centre educatiu.
En fi, aquests són els principals temes amb els quals comença el dilluns. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb la Sílvia Solanes i també amb la Marta Viana, el Joan Vilaplana i la Lara García. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges recorda a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat l'obligació d'empadronar les persones que no tenen un domicili fix, és a dir, per exemple, les persones sense sostre. Això ve arran d'un testimoni que hem recollit aquí al matí de Catalunya Ràdio, en concret a la bústia de queixes i denúncies del programa.
A l'Hospitalet em diuen que no fan empadronament sense domicili fixe. No tinc dret a res. Recorrir a serveis socials no puc, perquè no tinc padró. Necessito un advocat d'ofici, no puc. No tinc dret a res.
És la Mònica. És una dona, sense llar, que dorm al carrer, que davant la resposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet va recórrer la síndica.
Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha accedit a la resolució de la sindicatura que insta el consistori a empadronar aquesta veïna. A més, li recorda que té l'obligació d'empadronar tothom que viu a l'Hospitalet, independentment de si ho fan un habitatge o al carrer. Encara que no es disposi d'un domicili real, la persona es pot empadronar a un alberg o als serveis socials.
O comproven que la persona està intentant fer un frau, que diu que viu en un lloc on no viu, o si això no es demostra, s'ha d'empadronar, ja sigui un domicili estable o encara que sigui un infrahabitatge o situació de carrer, l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar.
Jordi Sánchez és director de Drets Socials de la Síndica. Recorda que l'empadronament és una eina fonamental per l'accés a drets i ajudes i insisteix en el procediment que han de seguir tots els ajuntaments per complir amb la llei del padró.
I a tot això, Sílvia, l'Ajuntament de l'Hospitalet què diu?
Doncs nega que apliqui restriccions al padró. Sobre aquest cas recollit a la bústia, el consistori assegura que després de rebre la resolució de la síndica seguirà el protocol establert per empadronar aquesta veïna.
Notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio a partir de la denúncia que hem rebut a la bústia de queixes i denúncies del programa. En un parell de minuts ens plantarem a un quart de nou. Encara parlant sobre el sector de l'habitatge, us hem d'explicar que avui fan vaga els taxadors immobiliaris i hipotecaris. Són professionals que, evidentment, posen el preu a una vivenda i, per tant, són imprescindibles en qualsevol procés per comprar un habitatge. Maite Curto.
Aquest col·lectiu se sent menys tingut i reclama respecte a la seva tasca professional. Denuncien que la seva feina s'ha anat degradant durant els últims anys pel monopoli de les entitats financeres i l'entrada de fons d'inversió al capital social de societats de taxació. Davant d'això, demanen millores salarials i laborals que passen perquè el taxador sàpiga el preu dels informes abans d'acceptar els encàrrecs, cobrar els desplaçaments quan són llargs i pagar al taxador el mes següent d'haver fet el control tècnic de l'habitatge. Aquest dilluns a la tarda hi ha una assemblea dels membres de l'Associació Espanyola de Taxadors Hipotecaris en què decidiran fins quan allarguen l'aturada. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Maite. I encara parlant d'habitatge, Brussel·les presentarà demà el seu primer pla perquè hi hagi habitatge assequible. L'objectiu, com a mínim en teoria, és ampliar l'oferta de pisos i aposta per regular els lloguers temporals i a partir d'aquí augmentar impostos a plataformes tipus Airbnb o Booking.
Són els plantejaments que recull un informe elaborat per una quinzena d'experts, entre els quals hi ha Jaime Luque, director de l'Institut de Finances i Gestió Immobiliària de l'Escola de Negocis ESCP, amb seu a Madrid. Luque diu, exposant l'exemple català, que no hi ha consens. Són declaracions d'aquesta casa.
El 40% de la vivienda en alquiler desapareció del mercado y esta vivienda se puso bien en venta, pero también va a vivienda a corto plazo. Concluimos que no fue efectivo. Mi recomendación personal es que esto es muy dañino.
Els experts també proposen incrementar els impostos de les herències immobiliàries, les plusvàlues per venda de pisos o els terrenys buits.
I si parlem de la Unió Europea, el que un cop més no abordarà és l'oficialitat del català. Demà hi ha nova reunió dels ministres d'Afers Europeus i el tema no està sobre la taula. Àlex Giral Robert.
L'últim cop que els 27 van abordar l'oficialitat del català va ser el juliol, com les altres vegades que s'ha tractat, però no es va arribar a votar perquè encara hi ha una desena de països reticents i la iniciativa vol unanimitat. Alemanya, governada per l'equivalent al PP, lidera el llistat d'opositors. El govern espanyol insisteix que l'assumpte és prioritari i que hi continuen treballant. La Moncloa va anunciar fa un mes i mig que obria converses bilaterals amb el país germànic per mirar de fer-lo sortir del no, una posició que mantenen pels dubtes econòmics i legals de la mesura. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de Brussel·les a Santiago de Xile, perquè allà la ultradreta ha arrasat a les eleccions presidencials i José Antonio Kast es convertirà en el primer president d'extrema dreta 35 anys després que s'acabés la dictadura de Pinochet. Enviat especial, Joan Biosca.
Aló, José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana.
La tradició a Xile indica que el president sortint truca i felicita el president electe, Gabriel Boric, així ho feia i parlava per telèfon amb José Antonio Kast en una trucada retransmesa per la televisió xilena. I és que la victòria a les urnes de Kast ha estat aclaparadora, contundent, deixant sense opcions a la candidata comunista abanderada del centre-esquerra, Janet Jara.
Quan uno le dice a un inmigrante irregular que está infringiendo la ley y que tiene que abandonar nuestro país por si en algún minuto quiere volver a entrar, lo estamos diciendo en serio.
Defensor de les polítiques del dictador Augusto Pinochet, caldrà veure si Kast impulsa un govern més a l'estil Milei, Meloni o Trump. Joan Biosca, des de Santiago de Xile, pel matí de Catalunya Ràdio.
I fa un any de la mort del fundador de Mango, Isat Andic. Un any després, botigues de tot el món l'homenatgen amb fotos seves, amb fotos d'Andic, a tots els aparadors.
Tot mentre es manté oberta la investigació judicial per aclarir si la seva mort va ser un accident o un homicidi.
Com va aquesta investigació, Berta Torrades?
Els Mossos continuen treballant per saber què va passar quan Andic va caure per un barranc al massís de Montserrat mentre feia senderisme amb el seu fill Jonathan. El jutjat va reobrir el cas i els Mossos van decidir investigar Jonathan Andic basant-se en una suposada mala relació entre pare i fill i en les contradiccions en què va caure durant les declaracions que va fer després de la mort del seu pare. Un any després de la seva mort, els resultats de l'empresa continuen augmentant.
Los resultados han sido excelentes. Nuestra facturación ha alcanzado los 3.339 millones de euros.
Ho explicava Toni Ruiz, president i conseller delegat de Mango. Un any després de la mort del fundador, la cadena de moda ha aconseguit una facturació de més de 1.700 milions d'euros fins al mes de juny. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'aquesta investigació amb la periodista especialitzada en successos, Rebeca Carranco, i també el periodista expert en economia, Marcos Lamelas. I ja que parlem d'això, hem tingut una notícia aquesta matinada que encara s'està investigant també. Han trobat mort, suposadament apunyalat, l'actor, director i productor de cinema nord-americà Rob Reiner.
My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Stop saying that!
Reiner va dirigir pel·lícules com aquesta que sentim, La princesa promesa, però també Quan Harry va trobar la Sally, Alguns homes bons o Alguna cosa per recordar, Marta.
Sí, l'han trobat a casa seva a Los Angeles, on també hauria estat assassinada la seva dona, la fotògrafa Michelle Singer. La policia investiga el cas com un homicidi perquè els cossos de les dues víctimes tenen diverses ferides d'arma blanca i perquè no hi havia cap senyal que algú hagués forçat les portes o les finestres per accedir a la casa. Diversos mitjans locals asseguren que els agents estan interrogant un familiar seu i d'altres mitjans concreten que podria ser un dels seus tres fills que té problemes amb les addiccions.
És notícia d'aquesta matinada i una altra notícia també de les últimes hores és que a Taiwan la justícia ha declarat culpable el magnat i activista pro-democràcia de Hong Kong, Jimmy Lai. Caldrà esperar uns dies per saber si se'l condemna a cadena perpètua. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
Culpable de conspiració per publicar contingut sediciós i de dos càrrecs més per col·laboració amb forces estrangeres és el veredicte pel qual Jimmy Lai podria haver de purgar una cadena perpètua quan més endavant es doni a conèixer la pena. El magnat hongkongès, fundador del popular Apple Daily i defensor de les llibertats bàsiques de Hong Kong sota la fórmula Un País, Dos Sistemes, podrà demanar clemència en una vista el 12 de gener. Per a les ONGs de defensa de la llibertat de premsa, el cas Jimmy Lai demostra com Pequín ha esclafat l'autonomia del territori des de la imposició de la Llei de Seguretat Nacional per acabar amb les protestes prodemocràtiques del 2019. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies també, Francesc, que hem arribat a 1:15 de nou. I des d'avui s'aixequen les restriccions per la pesta porcina collserola.
Ja es pot tornar a passejar pels parcs naturals, tot i que no s'hi poden fer activitats organitzades.
Rosa Pujol.
La Generalitat ha aixecat la restricció després que no s'han trobat casos de pesta porcina fora del radi de 6 quilòmetres que es considera l'origen del brot de pesta porcina que afecta els porcs senglars. Els excursionistes i restauradors celebren la fi de les limitacions, tot i que aquests últims lamenten les pèrdues econòmiques que els han suposat.
Divendres, dissabte que ve, he de tornar a enganxar amb la bici, per tant segur que podria.
Normalment això és, hi ha molta afluència de gent caminant, amb gossos, cavalls.
Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, ja que parlem de virus, la grip continua avançant i la consellera de Salut aconsellava des de Catalunya Ràdio, des del suplement, portar la mascareta si anem al metro o a l'autobús.
El que sí que podem fer és regular tot el que són els centres assistencials i recomanar, per exemple, que en el transport públic doncs és útil portar la mascareta quan s'està en situació d'epidèmia.
Tot això en una situació, efectivament, d'epidèmia en què la grip va avançant i avui el temps no hi ajuda perquè fa una mica més de fred o fa bastant més de fred i sobretot plou. Catalunya continua en alerta groga pel risc de pluja i tempestes moderades al nord-est i al sud del país. El Priorat i la Ribera d'Ebre s'han registrat pluges importants aquesta matinada i al País Valencià hi ha aquesta alerta també que implica la suspensió d'algunes classes. Justament avui, ja que parlem de València, l'exconsellera de Carlos Mazón, exconsellera d'Interior Salomé Prades, compareix per parlar de la Dana a la comissió d'investigació que hi ha al Congrés dels Diputats. Roger Santaló.
Ho fa després que Prades hagi aportat al jutjat de Catarroja els seus whatsapps amb Mazón el dia de la Dana, que demostrarien que l'expresident valencià ja coneixia els efectes del temporal al barranc del Poyo al migdia. En una entrevista a La Sexta, Prades es penedia de no haver insistit a Mazón que anés al centre de coordinació d'emergències.
Pensé immediatament en les víctimes, perquè fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, no me cogía el teléfono. Reflexionándolo después, hubiera sido necesario que el señor Mazón hubiera estado allí.
Salomé Prades està obligada a dir la veritat en aquesta comissió d'investigació. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
I atenció amb això, perquè és una de les previsions més destacades del dia. Els treballadors del Museu del Louvre, a París, avui fan vaga.
Protesten contra les seves condicions laborals, la manca de recursos i la degradació de l'edifici. Els sindicats denuncien que en els últims 15 anys s'han suprimit més de 200 llocs de treball al museu, tot i que la venda d'entrades ha augmentat. Recordem que el Louvre és el museu més visitat del món.
I els 27, mentrestant, busquen a contrarrellotge un acord sobre el préstec que la Unió Europea vol donar a Ucraïna amb els béns confiscats a Rússia.
Bèlgica i ara també França tenen reserves i això es visibilitzarà avui en una reunió dels ministres d'Afers Estrangers. Els governs s'han marcat aquesta setmana com el límit per decidir.
Brussel·les, Jordi Baró.
Setmana clau pel futur del finançament d'Ucraïna amb la discussió encara sense consens entre els 27 sobre la proposta de la Comissió Europea de donar un préstec amb els actius confiscats a Rússia, inicialment de 90.000 milions d'euros. Bèlgica, on estan dipositats la major part d'aquests diners, continua oposant-s'hi pels temors de represàlies de Moscou. El Banc Central de Rússia va emprendre les primeres accions judicials divendres contra l'entitat belga on estan els actius. Els líders europeus s'han marcat la cimera que comença dijous com a data límit per prendre una decisió. I avui la qüestió sobrevolarà també la reunió de ministres d'Afers Estrangers, que ha de discutir també noves sancions contra la flota oculta que ajuda Rússia a transportar petroli. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això en una setmana que no només es negocia això. En teoria, aquesta setmana es podria firmar, o això se'ns havia dit, el famós acord entre la Unió Europea i l'anomenat Mercosur. Què és el que passa? Doncs que França ho vol ajornar.
Si dissabte el Brasil s'hauria de tancar l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el grup format per l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai, que fa 25 anys que s'arrossega. França ha demanat parar-ho. Els pagesos europeus, sobretot els francesos, estan en contra de l'acord perquè creuen que augmentarà la importació de productes de fora.
Doncs justament, parlant de fruita, un equip d'investigadors de la Rovira i Virgili desenvolupa una nova tècnica per predir el punt òptim de maduració de la fruita sense fer-la malbé. Manel Sastre.
El sistema analitza les fulles que són a tocar de la fruita, amb una tècnica que permet tenir tota la informació sobre l'estat de maduració sense perjudicar el fruit. Daniel Chorn és investigador de la URB.
Esta medida lo que hace es hacer incidir un rayo de luz infrarroja y obtienen la vibración de las moléculas que hay dentro de la hoja, ¿vale? Y a través de modelos matemáticos, lo que hacemos es correlacionar la información química que hay en esa hoja con la información del fruto más cercano.
Els investigadors destaquen l'enorme potencial de la metodologia per estalviar temps i elevar la quantitat i qualitat de la fruita produïda. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a l'última xifra actualitzada de la Marató de 3CAT destinada al càncer. 9 milions, es diu aviat, 9.700.000 euros.
Després d'un programa de més de 17 hores, és la xifra més alta fins ara de les últimes 5 edicions. Lluís Bernabé és el director executiu de la Fundació La Marató.
Gràcies per oferir el vostre
valentíssim testimoni. Pel vostre temps mobilitzant-vos com a voluntaris, organitzant i participant en activitats, en centenars d'activitats populars. Gràcies per ajudar un cop més a transformar les esperances de milers de milions de persones amb càncer en la realitat de poder-se curar a través de la recerca.
I un parell de coses més d'entrada. Bones notícies pels fans de l'Oreja de Van Gogh.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino.
Perquè avui a partir de les 12 del migdia es posen a la venda més entrades pels concerts que faran a Badajoz, a Córdoba, Gran Canària, Tenerife, Madrid i també Barcelona, on actuaran al Palau Sant Jordi el 27 de novembre del 26.
I una cosa més. Xàfec, la xarxa de festivals de música de Catalunya i Mishima creen el Premi Marc Lloret.
Sí, un premi a la millor cançó amb la voluntat de reconèixer el talent musical emergent i col·laborar en els primers passos en la indústria de la música d'algú que comença. El premi és en record del pianista i membre fundador de Mishima, que recordem va morir el passat 2 de febrer del 2025 i que en la seva faceta de gestor cultural va impulsar el pop art i dirigir el mercat de música viva de Vic.
Gràcies, Marta. De seguida, l'actualitat esportiva, però abans, la mobilitat aquest matí. Marc Jurada, bon dia de nou.
Bon dia, amb una doble incidència a la línia R15, aquesta línia que comença en territori de l'Aragó i que acaba a Barcelona. Ara mateix hi ha un tram afectat a l'Aragó, a la franja, entre Caspi i Felló, l'altre, en tram català, entre Marçà i Falset. Renfe informa que s'està gestionant transport alternatiu per carretera entre Mora i Reus. A Ferrocarrils, cap problema, i destaquem a l'aeroport del Prat un endarreriment important. Al vol de 11:45 de United Airlines cap a Washington sortirà a 1:00.
Tot això pel que fa al transport públic i a les carreteres, ho dèiem abans. El dia que comença una mica plujós, sempre s'omplen les carreteres i els accessos a Barcelona. Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, ara mateix circulació força complicada, sobretot per la Ronda de Dalt i la C32. Hi ha un accident a la C32 a Cormallà de cap al Llobregat, que està generant retenció que s'acumula per tota la ronda, des de Trinitat, alerta, doncs, perquè hi ha cua en tota la via, i direcció Trinitat també hi ha retenció des de l'Hospitalet, però és per un accident que ja s'hauria retirat.
Això pel que fa als punts vermells, punts taronja n'hi ha? O com també continua intenset tot, no?
Sí, déu-n'hi-do. Avui matí força congestionat, com deies, cap a Barcelona, en principi, però la resta de vies tenen retenció amb aturades, sense incidències, també a la P7 als Vallesos o a la C17 a Parets.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Les cartes que més canten eren cors. Avui, dilluns, un Enigmàrius futbolístic per l'esprint nadalenc. Recordeu que demà farem la gran final de Copa. Pren nota a la llibreta abans de xutar porteria, de 6 lletres. Pren nota a la llibreta abans de xutar porteria, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics. Com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreixo tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent d'on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever. 11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els Mineirons, el Butoni, la Dona d'Aigua. Aquest Nadal obre la porta al nostre imaginari. Guia de les criatures fantàstiques catalanes. Un regal ple de màgia, editat per Coma Negra.
Què fa que el Nadal sigui tan meravellós? Que cada àpat sigui especial. Tan especial com els nostres formatges amb fins a 12 mesos de curació. Com el nostre formatge anyenc Pedro Ximénez, premiat pel seu gust ara per 1,85. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
2:15. What a waste of time, the thought crossed my mind, but I never missed a beat. Can't explain the who or what I was trying to believe. What would you do? What would you do? Do you know? I once had a grip on everything. Madrid pateix davant l'Alavés, però salva els 3 punts, i el coll de Xavi Alonso, que se la jugava amb Mendizorroza.
Victòria 1-2 davant els vitorians, sense una millora gaire evident en el joc, però Mbappé va marcar la primera meitat. Carlos Vicente va empatar a la segona, i quan l'Alavés apretava més, Rodrigo va fer el segon pels blancs quan faltava un quart d'hora. Xavi Alonso, satisfet, y un altre cop enfadat amb l'arbitratge, ara per un penal no assenyalat, diu, contra Vinicius.
Bueno, voy a hablar de la acción, del árbitro no voy a hablar, ¿no? Pero sí que a mí me ha parecido penalti claro, Vini va muy rápido, le hay contacto y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR, ¿no? En esa acción. Pero bueno, dicho esto, pues es no nos sorprende y hay que seguir.
El Madrid segueix a 4 punts del Barça a la Lliga. Xavi Alonso agafa aire, tot i que la seva continuïtat continua penjant d'un fil.
Xavi Alonso se salva, com deia el Pol, però la jornada sí s'ha cobrat el cap de dos entrenadors de primera divisió.
Luis Carrión de l'Oviedo, després de la derrota 4-0 davant del Sevilla, i també el de Sergio Francisco, de la Real Societat, que va perdre divendres contra el Girona. Derrota també i de l'Atlètic Club davant del Celta, amb penal fallat per Nico Williams. El Llevant Villarreal, recordem, va quedar ajornat per les previsions de pluja intensa al País Valencià, i la primera acaba avui dilluns amb el Rayo Betis a les 9. Demà, Copa, Guadalajara-Barça, setzens de final. Hansi Flick té un dubte. A la porteria, Chesney o Ter Stegen?
I mentrestant, en bàsquet, a l'ACB, el Barça és l'únic dels equips catalans que guanya.
Còmoda victòria dels Blaugrana a la pista del Manresa, 62-89, 22 punts d'Ario Brizuela, protagonisme també per Willy Hernán Gómez. Xavi Pascual el felicita.
Ha de ser molt important. Si volem guanyar, ell ha de ser molt important. Si no, no ho farem. Llavors, avui ha donat un pas endavant. Bueno, de fet, des que estic aquí, estic molt content com està treballant.
La penya va caure a Múrcia 80-77 i ara queda 5 a 2 victòries del liderat. El Lleida va perdre la pista del Bilbao Bàsquet per 93-75 i el Girona va ser superat en la seva visita al Madrid 112-76. Futbol sala, el Barça s'endú el derbi català contra l'Indústria Santa Coloma 5-1.
I quan passen 3 minuts de 2:15, us volem recordar que el dimarts 23 de desembre farem l'especial de Nadal de Catalunya Ràdio. 23 de desembre, 23, al Teatre Coliseum de Barcelona, especial de Nadal de Catalunya Ràdio. Us esperem al teatre, al Coliseum, per viure un Nadal diferent. Si voleu venir, heu d'entrar a la pàgina web de catradio.cat i apuntar-vos a l'especial, i de seguida, us enviarem un correu per confirmar la disponibilitat. Dimarts 23 de desembre, Teatre Coliseum, un munt d'actuacions, els Lacs en Busto, el Pau Vallvé, que sentim ara mateix, la Maria Arnal, el Xiula, el Quartet Mel, o algun dels actors del musical El Petit Príncep, com el Manu Guix, la Mariona Escoda i l'Àngel Llaça. Comptarem amb els nostres col·laboradors habituals, la participació de molts dels realitzadors de Catalunya Ràdio i moltes, moltes sorpreses. 23 de desembre, Teatre Coliseum, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, obrirem portes a les 8 i, com dèiem, si voleu venir, entreu a la pàgina web de catradio.cat i allà us podreu apuntar a l'especial.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Nit de pau. Dia sensiva. Només avui, 15 de desembre, a MediaMarkt et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Quatre nissagues, un tresor silenciós, l'ànima d'un poble. Escolta Safarat d'Alfred Bosch, el viatge a un passat vibrant. Escolta Safarat, un llibre d'edicions 62.
Sants i Estalvis.
El menjar no pot ser ni un premi, ni un càstig, ni ha d'estar prohibit.
Un ciclista el que fa, està assegut, mou les cames. Sempre de la mateixa manera, aquella persona s'està movent.
Vols millorar els teus hàbits però no saps ben bé per on començar, oi? Si t'interessen la nutrició, l'alimentació, l'activitat física i la felicitat, Sants i Estalvis és per tu, perquè aprenguis a cuidar-te amb els millors professionals.
Sants i Estalvis, el podcast d'hàbits saludables amb Adam Martín.
A l'app i al web de CatRàdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
La mort de Franco on t'enganxa.
Estava cantant a Caracas. Acabava de tornar a l'hotel. Això va agafar una ampolla de xampany. Mon pare, quan no em va veure aparèixer, em va abraçar. Plorant i em va dir, ja mort. Dic, sí, papa. A mesura que augmenta la informació que ens va arribant, cada vegada el missatge que ens arriba és més simple, menys creatiu, també.
T'agrada Hansi Flick?
Em sembla extraordinari.
I la Minya Mal?
Un miracle del futbol. Em fa patir molt perquè penso que és un home molt jove. Si no té un àncora, viu en un món de mentides i de temptacions molt gran.
A partir de les 4, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Dos quarts i mig de nou, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Avui ens acompanyen en Pau Llong. Què tal, Pau, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia, què tal?
David Madí, molt bon dia.
Bon dia.
Montserrat de Brera, què tal,
bon dia? Què tal, bon dia.
I Pere Rossinyol, Pere, bon dia.
Què tal, bon dia.
I arrenquem una setmana, a banda de la pluja i aquesta baixada una mica de les temperatures, pel que fa a la crònica política, amb els dubtes de realment si aquesta vegada Pedro Sánchez podrà resistir i, sobretot, com s'ho farà. Avui compareix a les 12 per fer balanç de l'any, després que ahir va deixar meridianament clar que de plegar no en té la més mínima intenció.
Le renta a los trabajadores tener una subida del salario mínimo interprofesional. Le renta a los padres y madres tener permisos de paternidad y maternidad. Le renta a las mujeres que sufren violencia de género tener un gobierno feminista que defiende sus derechos y no da un paso atrás. Claro que renta a este país tener un gobierno progresista.
Pedro Sánchez ahir traient pit de les mesures adoptades fins ara. Madrid, Tania Tàpia, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs, bon dia.
Què tal, Freddy, bon dia.
Sánchez afronta el pitjor moment de la legislatura i segurament el pitjor moment des que és president, esquitxat per casos de corrupció i pel malestar intern al partit pel degoteig de casos d'assetjament sexual. Ell assegura, ho sentíem ara, que no plegarà i que les dues carpetes, tot i que les dues carpetes, aquesta la corrupció i l'assetjament sexual, cap de les dues carpetes, Tània, no para de créixer.
Sí, però a la Moncloa no li interessa gens un avançament electoral. És un moment molt complicat per al PSOE i la missió és resistir. L'objectiu de Sánchez és quedar-se per desplegar polítiques progressistes, pensions, salari mínim interprofessional i també executar els fons europeus. I és que l'economia, en xifres macroeconòmiques, diguéssim, situa en Espanya en una bona posició, però la situació interna és molt més complexa, amb una majoria negativa. El Congrés fa temps, Sánchez, que sap que no podrà aprovar els pressupostos. Recordem, ni un n'ha tret aquesta legislatura i per trampejar la situació el mantra que es repeteix és que ells han actuat amb contundència amb la corrupció, no com el PP, que els ministres estan nets i que amb els casos d'assetjament són exemplars. Cap altre partit té un canal intern com el del PSOE.
El que passa, Tània, segurament és que una de les novetats respecte d'altres crisis que ha afrontat Sánchez és que sembla que ara sí que hi ha alguna esquerda interna.
Sí, i ve per aquest flanc de l'assetjament, eh, que li fa molt mal perquè és un dels, diguéssim, de les banderes del PSOE, aquest feminisme. Doncs bé, què passa? Un dels grans casos, el de Paco Salazar, destapat per al diario.es, el que fa és aflorar un cas que aquest canal que us dèiem, antiassetjament, que funciona des del juliol, i arriben unes denúncies, però que en 5 mesos ningú es posa en contacte amb les víctimes. Què passa? Pilar Alegría, portaveu del govern, dina amb Salazar. Se'l fa fora, però es continua treballant amb ell externament, amb assessoria des de fora, també en el govern. I això no agrada gens a alguns sectors del partit i posen veu, a més, no és casual, dones apartades de la cúpula. Per exemple, Adriana Lastra, que en favor de Santos Terran va sortir a l'estiu de l'executiva. I aquí interpreta que hi ha moviments per situar-se en el futur, en l'era post-Sánchez, i que comença a haver-hi un foc amic en un partit on fins ara el pes de Sánchez era total.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
I com dèiem, també ens acompanya el cap de Política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Raül, el futur de la legislatura dependrà molt bona part de la paciència que puguin tenir els socis. De moment s'aixequen veus demanant explicacions, demanant contundència, però ningú no ha dit, escolta, s'ha acabat, trenquem relacions.
Ningú ha demanat trencar. De fet, l'únic que ha parlat d'avançar eleccions és el PNB, però tampoc plantejant un avançament electoral, sinó alertant que aquesta podria ser una alternativa, si aquí no hi havia canvis. I el que sí que veiem és que els socis respira una certa inquietud, una certa preocupació, fins i tot diria. Aquí el temor és a sortir contagiats per casos que ara mateix es circumscriuen exclusivament a l'entorn del PSOE, tant per un costat, el d'investigacions judicials, com també el d'assetjaments sexuals dins del partit. Però sí que hi ha temor a que aquí pugui haver-hi un contagi, que al final l'electorat, primer, no es mobilitzi prou. Encara que l'alternativa i la bandera que molts d'aquests socis agiten és el retorn de PP a la Moncloa, en aquest cas de la mà de Vox. I de l'altra, hi ha el temor que el càstig també s'extengui a aquells partits que puguin donar suport al govern. A partir d'aquí hem sentit diferents intensitats. Els comuns, per exemple, escoltàvem Ernest Urtasun un dissabte abonant-se a aquesta tesi de Yolanda Díaz, dient que això no pot continuar així i que aquí calia una remodelació profunda, un extrem que el PSOE ja ha dit que no pensa fer, com a mínim per ara. Hem vist també Esquerra Republicana via xarxes socials, Oriol Junqueras deia que calia aturar l'extrema dreta, que això és un deure innegociable, però que calia demostrar a la vegada que l'alternativa era millor aquesta unitat PP-Vox. I hem vist també, ho escoltàvem divendres al matí, com Junts feia un gir a la seva estratègia. D'aquell hem trencat, no negociem, ara és mantenim la ruptura, però sí que demanem a Esquerra Republicana que s'assumi a una mena de front unitari, aprofitant aquesta debilitat de Sánchez per treure'n més resultats i més compromisos i més acords.
Clar, és que això tenim d'una banda, però de l'altra, si Pedro Sánchez avui fa balanç aquest 2025, hauria de parlar d'aquestes qüestions, de les coses que ell mateix reconeix que no s'han complert i que ara doncs, es posen fil a l'agulla, i sobretot a les portes d'un any, on ha d'arribar, en teoria, s'hauria de desencallar la situació del president Puigdemont o el model de finançament, que van passant dies i no s'acaba de concretar.
Clar, aquí avui hi ha moltes preguntes, no? Perquè ara ho deies, ahir, per exemple, era un acte electoral, eh? Perquè tot això recordem que aquest diumenge hi ha eleccions a Extremadura, que són les primeres d'aquest cicle electoral, que avui s'hi sumarà també Aragó i que inclou també Andalusia i Castella lleó. De carpetes n'hi ha moltes. Avui Sánchez s'hi haurà de mullar moltes d'elles. I venen uns propers mesos que poden ser també d'alt voltatge polític. Per exemple, l'amnistia. Estem pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre dos dels supòsits més destacats de l'amnistia. Si s'apliquen els casos de malversació, aquí inclou, entre d'altres, l'expresident Carles Puigdemont i també amb els del terrorisme. Això ho podem saber aquest gener-febrer i això podria acabar desencadenant justament aquest possible retorn de Carles Puigdemont cap a Catalunya. L'altre és el finançament. Gener-febrer és el calendari que va marcar la ministra d'Hisenda quan va abordar el primer debat amb totes les comunitats autònomes. Hi ha d'haver un acord a principis d'aquest any. I l'altre són els pressupostos. Uns pressupostos que al final és la llei més important de l'any, però que sembla que ho hagi deixat de ser, perquè duem uns quants anys...
I des de fa temps, sí.
Exacte, i des de fa temps, no? I amb poca penalització també electoral. Però aquests pressupostos del govern espanyol els hem de conèixer a principi d'any, segurament al mes de gener. Per tant, déu-n'hi-do les carpetes acumulades enmig d'aquesta situació i d'aquesta forta tensió política.
Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, moltes gràcies. Fins ara.
Gràcies, bon dia.
Tot això quan falta menys aquestes 4 hores per aquesta roda de premsa de balanç de Pedro Sánchez, que ja generalment és un punt, doncs, home, per posar-hi l'antena en un dia com aquest, però tenint en compte el context, Pau, encara més.
Sí, jo la sensació, la veritat, és una mica de dia de la marmota, no? Perquè deies que sembla que ja no se'n... ara aquesta vegada no se'n podrà sortir, i evidentment sí que és veritat que o sigui, com s'estan apilant aquests casos és ja... No sé ni com qualificar-ho, no? La Diputació de Lugo, el tema d'Àvalos, ara tots aquests casos que sembla que no s'han afrontat com s'havien d'afrontar. El que passa que la contradicció de la que sempre parlem segueix present, que és que l'alternativa és el negacionisme climàtic, una mena de neofranquisme que ja sabrem què farà amb les llengües nacionals de les nacions de l'estat espanyol, el negacionisme de la violència de gènere, per tant, és com aquest equilibri, no? És difícil per aquests que donen suport a Sánchez, que deies, plantejar-se fins i tot donar suport a unes eleccions, que a priori seria un recurs en el que tots haurien de poder estar d'acord. Quin problema hi ha que en un moment de crisi, perquè pràcticament sembla una crisi de règim, això ja, no? Perquè tenim la crisi del PP, amb tot el tema del PP de València i tal, però alhora hi ha tots aquests casos de corrupció i de mala gestió del PSOE. Quin hauria de ser el problema de convocar eleccions? En principi cap. L'únic problema que té l'esquerra o la autodenomenada esquerra, perquè no la considero pas, és la idea de que té la percepció de que les eleccions portaran un escenari pitjor. I clar, si la teva fortalesa depèn només d'anar tirant una pilota endavant i de que no arribin les eleccions perquè saps que tard o d'hora la trompada te la faràs, doncs malament rai. I per altra banda, i per acabar, aquesta suposada bonança econòmica de la que parlàveu. A mi m'agradaria recordar que hi ha pràcticament un 35% de la societat que no pot, diu, no poder afrontar una despesa imprevista de 800 euros i pràcticament la meitat de la societat que diu, gairebé la meitat, que diu no tenir problemes per arribar a final de mes. Per tant, aquesta bonança material, que és pràcticament l'única cosa respecte a la qual sembla que el PSOE pugui treure pit, és que tampoc és veritat, no?
David.
Bé, jo crec que el president del govern ha fet de la resistència el seu leitmotiv i la seva actitud vital, no? I jo crec que ho seguirà fent. I jo crec que ho seguirà fent perquè, diguéssim, això és una mica el lute que a mi no ho revienta. Vull dir, jo crec que no tenen més camí que articular aquesta resistència, perquè el futur a l'altra banda doncs és el que és, no? Que és un govern de PP i Vox, que el veurem. Contràriament al que molta gent pensa, des d'un punt de vista d'anàlisi, que ells perdin, són tres derrotes cantades les que tindran Extremadura, Aragó i Andalusia, i si n'afegeix alguna altra, des del punt de vista de la seva estratègia nacional, li reforçarà la bipolarització, que és el seu, la seva ànima important amb tot això. Els casos se li apilen, efectivament. De totes maneres, hi han casos i casos. Val? Jo crec que aquí encara hem de veure coses, perquè no se'n pot escapar el taló de fons on juga la juristocràcia espanyola, on juga la policia espanyola, on juga tota una part mediàtica del país i on juga ja també els bisbes amb un punt que em sembla ja bastant tremendo, no? No sé com no surten a posar algun punt sobre les is sobre això, no? Perquè tot plegat és un taló de fons molt evident, no? Com molt evident, i que, per tant, li pot generar aquesta capacitat de resistència. Ara, tot plegat, ens trobem amb un xoc polític de poders, amb una guerra civil sense tiros a Madrid, que ja fa molt que dura, i on no hi ha espai per la política. És a dir, no hi ha debat polític real en cap sentit, el que hi ha és casos i guerra judicial i tot plegat. No?
Fang,
i
només hi ha fang.
No, fang no. Hi ha guerra, una guerra, jo fa molt de temps que ho dic, hi ha un xoc de poders, hi ha una guerra civil sense tiros, això és el que hi ha. I aquí la política, doncs, bueno, ha desaparegut, estem en aquest cas amb anàlisis de com funcionen els fronts.
Montse, tu com ho veus?
Ara m'estaven recordant d'una pel·lícula dels anys 80, que es deia El declivi de l'imperi americà, que en un moment determinat un dels protagonistes diu: si et troben al llit amb una altra dona i la teva dona et descobreix, tu nega-ho. Fins i tot quan t'estigui mirant, nega-ho. Continua negant fins al final, no? Doncs aquí es continuarà negant fins al final, i jo estic d'acord en que negant el que passi al seu voltant, negant els casos, negant les situacions absolutament impresentables i inadmissibles que podrien ser de l'altra banda, igual, eh? Ara no estic dient que els altres, l'alternativa estigui lliure de culpa, però seguirà negant, i ha estat el seu segell d'identitat, continuarà sent el seu segell d'identitat fins al final, fins que l'agafin amb un ganivet apunyalant la seva àvia per l'esquena, no? I aleshores dirà que això també ho negarà, eh? Com a la pel·li de Denis Arcand, també ho negarà. Per què? Perquè jo crec que en el rerefons, abans ho deia una mica el Pau, quina seria la situació? Què podríem pensar que és el normal? Doncs que en una situació com aquesta, tan insuportable, en què la major part de la població voldria que hi hagués eleccions, anéssim a eleccions. Però clar, quan es diu que el que es vol és evitar el que devindria el marc electoral i, per tant, la representació política fruit d'aquestes eleccions, que és una conjunció de PP i Vox, doncs aleshores no. Però aleshores, això què vol dir? Que nosaltres som l'aristocràcia, o que els que estan són l'aristocràcia que decideix que la gent, quan decideix coses, s'equivoca? Que solament quan decideixen allò que nosaltres volem, aleshores l'encerten? I que, per tant, sobre aquesta premissa de que no passi allò que la gent vol que passi, nosaltres estirarem fins al moment en què, efectivament, el ganivet estigui a l'esquena de l'àvia? Farem això? És a dir, més enllà de quines siguin les alternatives de la gent. És a dir, la ciutadania no vol ser salvada per ningú i té tota la... No dic mai el dret a equivocar-se, perquè jo crec que el dret a equivocar-se no existeix, però és fal·lible i es pot equivocar. Doncs mira què és el que passa. Perquè dintre del marc on estem, probablement a molta gent no li agradarà quines siguin les polítiques de PP i Vox, però no s'enfonsarà el món. És a dir, no estem davant de... I això, als anys 30, aleshores resulta que arriba Hitler. No estem davant d'aquesta circumstància. Hi ha Europa, hi ha un seguit de lleis que no es poden evitar que s'apliquin, i més enllà de la utilització espúria de totes aquestes lleis, que jo crec que d'això tothom en té una mica de responsabilitat, aquesta seria una alternativa. I quan un bisbe, que per cert, és veritat que diu que és el president de la Conferència Episcopal, diu això, diu... I ha sortit un altre bisbe a dir: nosaltres no ens hem de ficar en aquestes coses. Serem capaços de dir el mateix si és l'alternativa? Si nosaltres, quan hi ha, si hi ha un tipus de govern que no ens agrada, serem capaços de dir que cap bisbe o cap persona de l'Església ha de dir res respecte de qui governi?
Home, jo crec que sí.
Veurem.
Jo crec que els jutges no s'han de manifestar, crec que
jo també, jo
la
també.
Policia s'ha de quedar als
jo
quartels,
però quantes
i crec
vegades,
que els bisbes s'han de quedar a l'Església.
Quantes vegades s'ha dit de l'Església que hauria de manifestar-se a favor o en contra de no sé què? Jo crec que no, eh? Jo estic amb tu, que l'Església és l'Església i el poder polític una altra cosa, però...
D'ahir, el que més em va cridar l'atenció és el bisbe Argüelles.
Conferència Episcopal.
Sí. Conferència Episcopal, que una mica és de la imatge de lo més caspós que pot haver-hi en l'Església, i fotent-se en política directament i tal. Bueno, no està mal, no? Es pot obrir el meló, no? També,
es pot. Anem a publicitat i obrim aquest meló, va.
Aneto, el caldo que et mereixes.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Very good cheese, polies. D.O.P. formatge, Balal, Turgell i la Cerdanya de les Muntanyes. Vaques que pasturen, sap?
Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP's.
A Bazar El Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la Loteria de Nadal és el 29.604.
Patineta elèctrica edició limitada Zeta Wheel i homologat per la DGT per només 599 euros.
I a més, t'enduràs un regal.
Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que te l'ha enviat?
Des d'aquí Ramon la Coca, que no estic entenent res.
Endavant, persona.
Ah! Que n'hi haurà un trosset per mi.
Però saps qui és o no, Berta?
El meu pare.
Ah,
no t'ha fet gaire il·lusió, això.
Has rebut un berenar, no?
Oh, sí, una sorpresa.
Jo li de la Judit! Jo visc a Holanda, us escolto sempre i volia compartir alguna cosa amb elles.
Saps qui te l'ha enviat?
De ma mare. Hola, Tània. Ha intentat dissimular i no m'ho ha volgut dir, però...
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio. Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
El fet d'exposar els fills a una xarxa té una connotació d'abstracte i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-nos a l'escola...
La trobem a faltar.
Ai, sí!
De la Llucia.
Com es diu, Llucia, perdona?
L'està exposant, eh?
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Escolta sempre, bueno, tu i en Bowie també.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4 minuts i arribarem a les 9 del matí a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el David Madí, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera i el Pere Rossinyol. Estem parlant, vaja, de la situació dins del PSOE a les hores prèvies d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez per fer balanç de l'any. I a aquesta hora podem afegir a la conversa la secretària d'Igualtat del Partit Socialista de les Illes Balears i també diputada del Congrés, Milena Herrera. Senyora Herrera, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Evidentment, un dels temes que afecten al seu partit són tots aquests casos de presumpte assetjament sexual, fins a 6 persones, en diferents punts d'Espanya, però 6 persones al cap i a la fi. El principal retret és si el sistema intern del PSOE funciona prou bé. Vostè què diria?
Doncs que és evident que no va funcionar. El passat mes de juliol vàrem implantar una sèrie de mesures arrel justament de la sortida del senyor Salazar. Vàrem implantar aquestes mesures que havien de donar confiança a les dones, que de fet li varen donar confiança a les dones perquè se varen tramitar denúncies i uns mesos després doncs, hem sabut que no hem estat tot lo diligents que havien de ser, que no hem donat curs correctament en aquestes mesures i per tant no queda altra que demanar primer de tot disculpes a les víctimes, a les dones del partit, a tota la gent que havia confiat en que això funcionaria i segon posar-se a fer feina per millorar els mecanismes i aconseguir que això no torni a passar mai més.
El que han fallat en aquests sistemes és un tema de deficiències del sistema o creu que hi ha hagut una voluntat de protegir persones importants dins el partit?
Jo vull entendre que ha estat un problema de que els mecanismes no estaven prou preparats i no han estat prou vigilats, no? Perquè no és només el cas en Salazar, hi ha hagut altres denúncies que segurament tampoc no s'han tramitat en la rapidesa que s'havia de tramitar, segurament hem pecat d'innocents en el sentit de pensar que aquest òrgan que havien creat podria fer la feina que ha hagut de fer, i crec que no ha hagut una intenció, una mala intenció en aquest sentit, però és evident que s'ha fallat i, per tant, no queda altre que reconèixer-ho així, clarament.
I corregir-ho?
I corregir-ho, per suposat.
Com es corregirà?
Bueno, el passat divendres van tenir una reunió totes les secretàries d'Igualtat territorials amb la Secretaria d'Igualtat Federal i la Secretaria d'Organització. Se'ns varen explicar les mesures que s'implantaran de manera immediata, que és la revisió del propi canal, perquè és una aplicació informàtica que també ha donat alguns problemes, com aquest fet de que en els 3 mesos de registrar-se la denúncia d'alguna manera s'amaga l'expedient i això ha donat la sensació o la impressió de que l'expedient ja no existia. se'ns va informar que se reforçarà l'òrgan que ha de resoldre les denúncies. Per suposat, s'han d'escurçar els terminis i jo crec que també hem d'afegir que hem de tenir ben preparades totes les mesures d'atenció i de reparació a les víctimes per garantir que no hi ha mai una revictimització de les dones que s'atreveixen a denunciar, que ja de per si és una passa important, valenta, que a les dones li costa molt de donar i que, per tant, han d'estar sempre al seu costat i han de garantir sempre que el procediment serà el més acurat possible.
Clar, per això li demanava què és el que canviarà exactament, perquè dona la sensació, vist des de fora, vostè m'ho dirà, però si hi ha un canal intern de denúncies i aquestes denúncies es fan, aquestes denúncies es registren, el que ha fallat és que aquí o ningú no se les ha mirat o ningú no se les ha volgut mirar. I això, per això li preguntava més concretament què és el que canviarà, perquè no tinc la sensació que sigui un tema del sistema informàtic. Vull dir que és realment posar gent que tingui voluntat d'anar fins al fons amb aquest tema.
Sí, jo no crec que hagi estat tant, per el que sabem internament, de qüestió de voluntat, sinó més bé qüestió de diligència, no? De no haver tramitat en els temps adequat. De fet, una vegada s'han posat a tramitar ara darrerament totes les denúncies que s'han rebut, estan sabent que s'han pres decisions molt contundents, inclús obrir expedients d'ofici en casos en els que no hi ha una denúncia, però tot i així s'ha obert un expedient per part de la Secretaria d'Organització. Per tant, aquestes mesures, li deia la part d'informàtica, que òbviament ha de millorar, però sobretot s'ha de reforçar l'òrgan que es resol i s'ha de reforçar el protocol que estableix quin és el procediment.
Clar, perquè, perdoni que la talli, però algunes d'aquestes mesures que vostè deia s'han pres un cop el tema s'ha esbombat a la premsa, s'ha sabut públicament. Clar.